Ho hem dit abans, segons un sondeig que publica el diari Ara, si avui se celebressin eleccions al Parlament de Catalunya, atenció, Esquerra Republicana guanyaria els comicis, l'independentisme consolidaria la seva majoria i el Partit Popular no obtindria representació parlamentària.
Uau!
Maiol Roger, bona tarda.
Bona tarda.
Ell és el cap de política del diari Ara. Un tastet d'aquesta enquesta, perquè després ens endinsarem bé amb això, però impacta la idea del Partit Popular fora del Parlament de Catalunya.
De fet, ara té 4 diputats i va clarament a la baixa. És a dir, ens impacta perquè és una formació històrica que fins al 2011 tenia 18 diputats, que és un menys que els que ara té el PSC, per fer-nos la idea. Però és que, clar, la davallada del PP és claríssima i els efectes són evidents. És a dir, no és una cosa inexplicable, sinó que el seu vot ha anat a Ciutadans i hi ha un vot més radical que es reparteix en Vox. En el moment que reparteix en Vox ja no té prou gruix com per obtenir representació parlamentària. Però vaja, encara tenen temps de recuperar-se.
I per què no surt Vox, llavors, aquí? Vox no entra al Parlament.
No entra, però bàsicament, si tu mires el percentatge de votants del PP, que són 2,5%, i el de Vox, que és un 1,5%, junts sumarien el 4%, llavors sí que tindrien representació parlamentària.
D'acord.
Si en tindrien 3, per entendre'ns, que és un menys que els que té ara el PP.
En el fons, no impacta tant el veure fora del Parlament respecte al que anaven tenint últimament, sinó la idea, a mi em ve al cap aquell mapa d'Espanya on Catalunya és tan diferent. No? Vull dir que la representació del PP...
A més, és molt graciós perquè avui justament a l'ABC sortia aquella enquesta que els hi donava el tripartit, no sé si avui o ahir, el tripartit de PP, Ciutadans i Vox, una majoria absolutíssima al Congrés, i al Parlament només hi hauria una d'aquestes formacions que seria Ciutadans, no? Per tant, l'anomalia encara es fa cada vegada més gran.
No sé, Iu, si vols comentar alguna cosa, però veure el Partit Popular no passa enlloc més, no, això? En cap altre Parlament a nivell estat espanyol. Vull dir, seria la primera vegada que li passa això.
Home, a veure...
Potser s'entén més, llavors, les paraules d'Aznar parlant d'una autonomia fallida, una autonomia que, sobretot per ells, els
potser falla. Per això el número 2 del PP pot vol il·legalitzar els partits independentistes, perquè amb els partits independentistes il·legalitzats, aleshores, potser sí que entrarien.
I el tema és, un cop parlant amb la gent del PP de Catalunya, a vegades entens perquè diuen segons què. Clar, perquè es troben absolutament desemparats del que seria la... Clar, PP és un partit que, diguéssim, tot i que Catalunya té una important presència, la seva política sempre depèn del que decideixen a Madrid. Per tant, a Madrid els interessa, per la seva estratègia a tot Espanya, un tipus de discurs que aquí és que els nega absolutament. És que pot ser que desapareguin també de l'Ajuntament de Barcelona. O sigui, pot ser que d'aquí hi ha enquestes que diuen que també desapareixen de l'Ajuntament de Barcelona amb un candidat que, si més no és sorprenent, jo no hi entenc gaire, el Maiol sí que hi entén. Jo dic sorprenent perquè sóc una persona molt prudent i crec que és un adjectiu molt bonic. És sorprenent el candidat i el que diu. Des de que fa 3 dies que és candidat a dir coses molt curioses.
Les eleccions municipals... A mi m'agrada comparar-ho amb Gran Hermano VIP, en el sentit que cada candidatura...
Ara t'escolto, abans no.
Cada candidatura ha buscat una persona més o menys famosa dins la política perquè estigui reivindicada. I a Gran Hermano VIP hi ha famosos que ho peten i famosos que són de medio pelo, que dirien en castellà. En el cas de Josep Bou, que és el candidat del PP, doncs sí que ha tingut un cert paper antiprocés com dins la presidència d'empresaris de Catalunya, que és com la sectorial empresarial de la societat civil catalana, però tampoc és una persona que políticament hagi fet res ni hagi estat res, no? Clar, entre Manuel Valls i Josep Bou, doncs potser el votant unionista té una opció més clara o més políticament fiable.
Ara parlarem d'aquí una estona més en detall d'altres coses que surten en aquesta enquesta, sobretot pel que té a veure amb el referèndum, una xifra important. Pedro Sánchez parlava deia l'altre dia, portim aquí un projecte amb un 75% i en parlarem, doncs acaba de sortir encantado 80%, Pedro Sánchez, després en parlem. Ho dèiem fa una estona, Pedro Sánchez demanava fa uns dies que des de Catalunya arribés un projecte polític de, com a mínim del 75% per començar a treballar-lo, no? Això és el que deia una mica Maiol Roger.
Era exactament això.
Doncs ara, avui, el diari Ara, és avui que heu publicat l'enquesta?
Ahir al vespre.
Parla del 80% dels catalans que demanen un referèndum, que és una xifra que no s'ha mogut, no? O què? Com ha anat això?
Va fluctuar durant l'1 d'octubre, però perquè quan... És a dir, es preguntava pel referèndum en abstracte, llavors hi havia molts votants que deien que sí, quan s'acostava l'1 d'octubre va baixar una mica també perquè La idea era que era aquell referèndum i ara ha tornat al 80,4%. Concretament, l'Ara pregunta per un referèndum pactat. És a dir, que aquí el concepte de referèndum unilateral, que és el que pot generar una mica més d'ulls de poll, no hi és.
I l'Ara parla d'un referèndum sobre autodeterminació
sobre la independència. Un referèndum acordat sobre la independència.
Val. T'ho dic perquè el socialisme des d'aquí i des d'allà a vegades ha parlat de sí, podem fer un referèndum, però sobre la Constitució...
Pedro Sánchez, quan parlava del 75%, parlava d'una reforma de l'Estatut. En la seva mentalitat. El que passa és que els consensos ja sabem quins són aquí, o l'enquesta de l'Ara es demostra, perquè no només és el referèndum, és també doncs, està en contra de la repressió, està en contra de l'aplicació de nou del 155. Pedro Sánchez ja ho sap, a partir d'aquí ja veurem si es mou, jo crec que no es mourà, perquè ja ha dit clarament que no vol un referèndum. Però...
El que sobta és que havent-hi, no sé, posa-li un 35 o un 40% d'un unionisme aquí potent, tot i així hi hagi un 80% de la gent, és a dir, has de sumar unionisme.
És que, de fet, l'opció majoritària entre els unionistes també és un referèndum pactat. Aquí jo crec que si hi ha un consens del 100% a Catalunya és que hi ha molta gent que està farta del procés. I això, un referèndum pactat hi ha com la sensació de que ho solucionarà, no? Que vivim en un empat permanent, que el dia que es voti direm prou. També és una il·lusió, però això ja és un altre tema. I llavors jo crec que això fa que molta gent pensi, home, si és acordat, que això vol dir que l'estat espanyol també s'entra a les seves bases i tal, podem parlar-ne. Una cosa són els votants, l'altra cosa són les classes polítiques, òbviament.
No, és que quan surten aquestes xifres també cal tenir en compte que és una mica també l'afartament o gent que realment vol votar que no.
Sí, exacte.
I és que hi ha molta gent que vol que hi hagi un referèndum per votar que no.
Però això vol dir que hi ha molta gent unionista que està disposada a passar per les urnes votant que
clar.
Sabent que aquesta mateixa enquesta dona al sí una victòria.
Bueno, però, clar, això és el que passa amb els referèndums. Pot sortir sí, pot sortir no. Bueno, igual que la gent que vol votar per votar sí, també s'arrisca que surti que no. Per tant, evidentment...
T'ho dic perquè vosaltres creieu que des de l'estat espanyol, o sigui, una de les raons per no fer un referèndum és perquè clarament sortiria un sí, igual que en el cas de la monarquia fer un referèndum implicaria un no a la monarquia?
Jo crec que va més enllà, perquè fer un referèndum significa reconèixer que Catalunya és un subjecte polític, i si és un subjecte polític té dret a sobirania. I això és molt complicat per la mentalitat d'una certa política espanyola. Llavors, sí que és evident que hi ha una part que així, que si sapiguessin que guanyen el referèndum 80-20 el fan, però que també el fet d'això de reconèixer que aquí hi ha alguna cosa diferent a la comunitat autònoma de Múrcia, doncs els hi costa.
I també que no signifiqui un precedent, no?, per la resta d'Espanya.
Clar, perquè si el fas a Catalunya el pots fer al País Basc, i el risc de contagi, el pots tornar a fer a Catalunya al cap de 20 anys, no?, com en el cas del Quebec, que al final ha anat diferent, diguéssim, als interessos dels independentistes, però que va ser així. És a dir, obriria un meló que és molt difícil de tancar. Si no es pot tocar la Constitució per introduir el canvi de la llei sàlica, per entendre'ns, que és una cosa bàsica, doncs imaginem-nos per un referèndum.
És que el mapa és potent, eh? Un 80% dels catalans demanen un referèndum acordat. Ho podria guanyar el sí amb un 47% dels vots, amb el 36% el no, i una altra xifra, només 2 de cada 10 catalans farien costat al rei. Noi, és tot... Des d'allà deuen dir són bojos aquests catalans.
Ah, o millor que no preguntin, no?
O millor que no preguntin, perquè clar, volen fotre fora el rei, guanyaria el sí, tothom vol un referèndum.
I la Constitució també té un suport de 2 de cada 10.
Ui.
La que nos dimos, la que va ser la més votada a Catalunya, i això sempre ho repeteixen. Catalunya es va votar més que cap enlloc la Constitució. Doncs ara té un suport del 20%. No només que s'exaltin davant les xifres, sinó que es preguntin per què. Perquè potser quan trobin la resposta...
Hi havia un article avui bastant contundent de... Hòstia, no em ve el nom. D'en Carrascal? Pot ser en Carrascal? Sí, en Carrascal a l'ABC. I parlava de... El que m'ha sorprès, parlava de la diferència entre la cultura catalana i la cultura espanyola, que si ho hagués dit algú altre que no fos d'allà, li dirien supremacista. És a dir, bàsicament parla de que Espanya, en lloc d'haver-se defensat des de la seva pròpia cultura, s'hauria d'haver impregnat de cultures com la catalana i de cultures més europeistes i de cultures més industrials i de cultures més igualitàries com la catalana. Que dius, hosti, noi, això ho diu Quim Torra i igual li diuen de tot.
O si no ho diu, també, perquè un dia podem fer un especial amb el famós article que sempre se li diu que és l'origen de si és un supremacista, no sé què, analitzem i aquí li diu... I, evidentment, si algú es dona per al·ludit amb aquell article, doncs té un problema, perquè és que jo recomano que el llegiu, o sigui, el busqueu i llegiu-lo. I de tot el que s'ha dit, res és cert. Si voleu, un dia l'analitzem. Podríem fer un dia d'aquests, per veure realment quan tot això que es diu... Que, ahir, per exemple, va venir Pablo Casado a Barcelona.
I ho va dir, sí.
I va tornar un altre cop amb la història aquesta. I amb un altre article que també, etcètera, etcètera. Doncs anem a analitzar què va dir. És molt fàcil, eh? és senzillíssim. I veus realment què és el que diu. I per què ho diu?
Ja, ja, ja. Escolta, acabem amb l'enquesta aquesta de l'Ara, que hi ha realment xifres molt interessants, pel que dèiem abans de l'arc parlamentari. El PP potser quedaria fora. Esquerra pujaria o es mantindria?
Puja bastant Esquerra.
Puja bastant Esquerra. Escons,
sí. I baixa bastant Junts per Catalunya.
Això no ho he acabat d'entendre.
Bàsicament, Junts per Catalunya ara mateix és un ens bastant inexplicable. És a dir, és una marca que no sabem si és Junts per Catalunya, si és la Crida o si és el PDeCAT, que no sabem si aposta per la via unilateral o pel referèndum, que no sabem si està liderada per Carles Puigdemont, per Jordi Sánchez o per Quim Torra, i que llavors els tres eixos que defineixen un partit encara ells han de decidir què volen ser. Yeah. Jo crec que aquí està la clau de cap on pot anar la Crida. És a dir, una enquesta és la foto del moment. En aquest moment, Junts per Catalunya està en un moment de turbulències. Quan s'acabin de definir, veurem on acaba encaixant realment.
I en tot cas, la suma dels tres pujaria del 50?
Sí.
Per primera vegada.
Exacte. És un 50,3, cosa que vol dir
que
amb el marge...
No volen rei. Passen del 50, passen del 80.
El que detecta l'enquesta és una desmobilització del votant espanyolista. El 21 hi va haver una massa... Va ser el rècord de participació i el que calcula l'Institut Opinòmetre, que és que ha fet l'enquesta, és que el 10% de baixada de la participació es concentraria en els unionistes. Per això, els independentistes amb un percentatge o amb un nombre de vots bastant similar pujarien bastant de percentatge i també d'escons, esclar. I el fet de que no entri el PP fa que el repartiment beneficiï el partit majoritari, que seria Esquerra, i això entra en un bucle.
No sé, noi.
No, però això, per exemple, Andalusia, per què Vox ha entrat amb 12 diputats? Que és entrat segurament potser amb 5, amb 4, amb 6... Doncs perquè els votants del PSOE, farts de la corrupció i per no voler votar altres partits, es van quedar a casa, per això va augmentar l'abstenció.
I perquè ara mateix l'escenari és molt volàtil, i si tu t'hi fixes, una setmana abans Vox no estava tan fort, però van venir Susana Díaz inflant-los a cada debat, el PP i Ciutadans blanquejant-los, i el percentatge de vot amb el tracking que van anar a fer els dies abans van anar pujant molt de Vox. O sigui que les enquestes d'ara... poden saltar al cap d'una setmana.
Ja. En tot cas, hi ha una enquesta que no pot saltar. L'hem fet nosaltres avui al matí, aquesta de l'Ara. Està fet així. La nostra està feta amb rigor.
Periodisme.
Hem sortit al carrer.
Majúscula.
Però no al carrer.
Vinagreta.
Vosaltres què heu fet? Per telèfon?
Sí.
Ah!
Però s'ha de sortir.
Era un telèfon fix, que és més fiable.
Ah, això és veritat. Ara m'ha convençut.
Només accediu a un tipus de població.
I si era
era el que trucava, el telèfon fix. Ah. No, que això està estudiat, que sigui d'una certa edat... No, això... Els professionals ho han
segur,
fet bé.
Segur.
I un dia, ara que dius telèfon fix, hem de parlar dels faxos, eh? Avui hi havia el Pau Llong demanant si algú tenia un fax, que ja és una cosa que ja no té ningú, potser n'hauríem de parlar.